Ahir es va inaugurar la Fira Internacional d'Art Contemporani de Madrid, Arco 2020. Va obrir les seves portes en la seva 39a edició, però Arco també amaga algunes cares més fosques i sempre acaba acompanyada de polèmica, no? L'art dit contemporani és sinònim de polèmica?
És una fira que els últims anys es demostra que vol tenir un impacte mediàtic clar i aquest impacte ve determinat per la polèmica. Però a mi m'agradaria començar explicant d'on neix Arco. Arco és una fira que comença a Barcelona. És a dir, el primer Arco es fa el 1976, que es deia Art Expo, a Barcelona. Aquesta idea no funciona, la fira no té força perquè no s'internacionalitza i perquè, a més, arriba abans d'hora. És allò de no estar en el moment adequat
en el lloc adient. Sí.
Llavors, aquesta idea es passa a Madrid, com tantes altres coses passa, i, a més, capitanejada, liderada per un català, del qual tu vas conèixer molt bé i es vantava de dir que havia sigut el creador d'Arco, el senyor Francesc Sanuy. Senyor Francesc Sanuy, juntament amb Juana Aizpuru, galerista, i Maria Corral, comissària, munten Arco l'any 82, que no és arbitrari que sigui l'any 82, perquè és el moment que a Espanya comença el socialisme, que hi ha la movida, i Arco es fonamenta amb dos grans potes, que és la política i el periodisme. I, per tant, en tot aquest desenvolupament de les 39 edicions fins avui, aquestes dues potes han sigut molt importants. La política l'ha fet servir com a bandera de la modernitat i el periodisme hi ha trobat també aquesta bandera i altres com els impactes mediàtics. Llavors, cada any ha d'haver una polèmica. Una polèmica. Aquest any tenim la de Franco, que és un tema recurrent. Recordem que altres edicions d'Arco han vingut també amb unes grans polèmiques sobre la figura del dictador.
Per què hi ha d'haver sempre aquest tipus de polèmiques en relació... O per què sempre hi ha d'haver algun artista que utilitzi la provocació per la via política? És inherent a la història de l'art, això ja ho sé, sí. Que l'art és una manera de canalitzar també la protesta. Però, en aquest cas, altra vegada torna a ser Franco.
Sí, mira, Josep, en l'art contemporani cada vegada més hi ha aquesta línia de connectar-ho en el món polític i en el món de l'actualitat. També hi ha l'art molt compromès amb les causes d'avui, les desigualtats socials, el feminisme, etc. En el cas aquest concret, és un artista finlandès que es diu Riku Sakinen, que un dia, ell viu molt a prop de Toledo, en un poble a prop de Toledo, i un dia el seu fill arriba a casa i li explica que la mestra li ha dit que Franco va ser un cap d'estat que va fer algunes coses bones i algunes coses dolentes. I només va explicar les bones. Llavors ell, mogut per aquesta conscienciació i en la seva localitat guanya Vox, fa aquesta obra que es diu Franco no fue tan malo como dicen. I és una imatge feta amb acrílic del dictador i totes les coses bones que la mestra del seu fill va dir i que ell posa. Va obrir pantans, va fer tota una sèrie d'accions bones a la seva, en aquests 40 anys que va estar governant. Això ha causat una gran polèmica, es parla de que s'està blanquejant el franquisme, saps que hi ha aquesta nova llei que el PSOE vol impulsar d'apologia, sí, del franquisme, sí, sí. Etc. I ja tornem a tenir la polèmica
servida. I això porta una altra vegada
servida.
La polèmica sobre la llibertat d'expressió.
Ah, exacte, com vam tenir fa uns anys amb els presos.
Que curiosament ara el concepte de reivindicatiu de la llibertat d'expressió la fan aquells que no te la permetrien en segons quins casos, no?
Clar.
Perquè hi ha de ser perquè puguis parlar de Franco, però no hi ha de ser perquè puguis parlar de segons quines altres coses.
Efectivament,
són les grans paradoxes de la vida.
Exacte.
De tota manera, fins a quin punt això s'interpreta com l'artista vol o no acaba involuntàriament, encara que sigui ell també blanquejant, perquè si no t'expliquen que protesta, si tu veus allà un acrílic amb un seguit de mesures aprovades per Franco com a element positiu, com ho saps tu si no vas més informat que allò és una crítica?
Clar, si tu no coneixes aquesta intrahistòria, si no coneixes el trasfons de l'obra...
Hi ha alguna cosa explicativa?
No, cap.
Llavors...
Ell ho ha explicat i no hi ha res més. Per tant, té una doble lectura i això crec que també és el que el fa polèmic i alhora és perillós perquè es podria considerar apologia del franquisme, no?
De tota manera, Arco sempre ha estat relacionat no tan sols amb polèmiques artístiques, també amb polèmiques econòmiques, no?
Polèmiques econòmiques i polèmiques també del funcionament. És a dir, és una fira que hem de tenir en compte que té el mèrit que té. És a dir, ho hem comentat altres vegades en el programa, el mercat de l'art al món espanyol, la posició d'Espanya en el món és d'un 1%, i per tant tenir una fira que està entre les 10 més influents del món és important. És una fira que rep 100.000 visitants, és una fira consolidada i que en els últims anys, també ho havíem comentat, ha perdut una mica la senyal de GPS, és a dir, la part més contemporània ha passat a Fries, a Londres, i la part del mercat latinoamericano ha passat a Art Basel Miami, la franquícia d'Art Basel, que és la gran fira d'art modern i contemporani del món. Però és veritat que el que sí que hi ha hagut al llarg dels anys han sigut una sèrie de pràctiques en la selecció dels expositors arbitràries i opaques.
Home, la prova és que hi ha hagut un galerista que va portar la manera de funcionar la justícia i la justícia li va donar la raó. I donant-li la raó va evidenciar, i llegeixo textualment, que Arco funciona com una màfia, em van expulsar pel meu ètics, diu ell textualment, i l'home ha aconseguit que la justícia condemni a IFEMA, que és la fira de Madrid, per tant, allà la que organitza Arco, per favoritisme i discriminació en la seva fira d'art.
Sí, sí, aquesta és una sentència del novembre de l'Audiència Provincial de Madrid, en el que, com tu dius, IFEMA queda molt mal paper, perquè a més ha dit que no recorrerà, per tant és una sentència en ferm. IFEMA, no oblidem que està formada per l'Ajuntament de Madrid i la Comunitat Autònoma de Madrid, i en aquest galerista, que era un galerista més que portava 17 anys participant a Arco, amb una galeria que es diu My Name is Lolita, doncs d'un dia per l'altre el van treure. I quan es va voler tornar a inscriure, doncs sempre li van dir que no i no li van donar cap explicació de pel qual el treien, perquè ell complia amb totes les normes de la fira i portava 17 anys que l'avalaven. Llavors, clar, aquí s'ha vist molt clarament que aquest sistema de selecció és un sistema bastant opac, perquè està fet per una sèrie de dels propis galeristes, que alguns inclús es voten ells mateixos, i que altres és molt fàcil que diguis, doncs jo en aquest senyor que ven molt, doncs no vull que participi a la fira. És a dir, que molts cops no són criteris objectius, i que tot això ha fet revisar el protocol Arco. Tant és així que la nova directora, Maribel López, declara al País fa molt poc que en aquest moment tenen el mètode més transparent de les fires del món. Home, en 3 mesos hem passat d'una sentència a l'Audiència al mètode més transparent de les fires. És evident que hi ha uns interessos creats, hi ha molts diners en joc. Pensa que pràcticament tot el pressupost del Reina Sofia es gasta a Arco. Hi ha moltes galeries que viuen d'Arco. Hi ha moltes galeries del món d'art contemporani que, si no estan a Arco, no hi són, no existeixen. I, per tant, hi ha una sèrie també de galeries que hi són que vetllen perquè els seus interessos no siguin alterats. Per tant, jo crec que això...
I això és habitual en les fires d'aquestes característiques d'arreu del món?
Sí, malauradament.
Per tant,
sí.
No és una excepció.
No és una excepció. No és una excepció. El que passa que potser en aquest cas el que potser s'ha vist massa, que aquest mètode era opac. En altres fires potser queda més emmascarat, és a dir, són sistemes més oberts on la gent, per exemple, es reuneix. Aquí s'havia fet a través de votació telemàtica.
Bé, la prova està en que hi ha intervingut la justícia.
Clar,
no?
hi ha argumentacions, és a dir, que al final hi ha una valoració. Amb la majoria de fires del món no hi ets tant pels teus mèrits com a professional, sinó pels padrins que tens. Això existeix així a tot arreu.
I una altra ordre de coses. La plataforma Actua Cultura sortirà al carrer per reclamar a la Generalitat una major inversió. Explica'ns-ho, Crisol Tuà.
Bon dia, Josep. Ho havien advertit i finalment passen a l'acció. Des de la plataforma Actua Cultura denuncien que la Generalitat inverteix 30 euros l'any per habitant en cultura, mentre a Portugal la inversió és de 5 cops més, 158 euros, i a França arriben a 476 euros. Reclamen passar del 0,65% actual a l'estàndard europeu del 2%. Per això convoquen per primer cop el sector en una acció de protesta el 9 de març a la plaça del Rei, en el que denominen un crit per la cultura. Un acte reivindicatiu comú a l'espera de ser convocats a una taula de negociació amb el Departament de Cultura i el d'Economia.
Estem on érem encara, eh?
No ha avançat res, és a dir, s'ha fet un petit gest de cara a la galeria pels nous pressupostos, però seguim s'estant on està. És un tema que no és de tipus conjuntural, és un tema estructural. I volem apostar o no? Quin model de societat i de país volem? Perquè això articula el propi país i el futur dels propers anys. Llavors, no s'està demanant res que no sigui normal, és a dir, un 2% dins d'un pressupost no em sembla que sigui cap exageració. Passar d'aquesta misèria a una miqueta més sembla que sigui només dir, mira, ara us acontentem amb aquestes dècimes, però els problemes segueix estant allà on era.
Perquè, com va deixar molt clar Víctor Hugo, no hi ha pitjor enemic del pobre que el miserable, no?
Efectivament, Josep.
I estem movent-nos en terrenys de miserables.
Misèria total, misèria i companyia.
Gràcies, Artur. Bon dia i bona hora.